10 i 29 minuts. Lesson 1, micro una mica més a prop.
A veure.
Ara t'escolto.
Vale.
Bon dia.
Molt bon dia. Al final en sabré.
No, ja en saps abans de començar. Anem per diverses coses, així una bateria de coses abans no arribem a les cases de Terramar, amb aquesta visió genèrica que ens donarà la Beli avui. Aquest diumenge farà 10 anys de la reinauguració dels museus. Et ve alguna cosa al cap?
I avui t'ho anava a dir, i avui fa 12 anys, em sembla, que es va publicar La Vanguardia. Era un dels temes que anava a parlar, m'enganxa sempre. Avui fa 12 anys de la publicació La Vanguardia allà al Vivir, amb tota del nou projecte.
D'aquella imatge de la façana,
de la imatge que no havíem vist mai amb els
vidres. 12 anys fa avui?
Diria que és avui 12, sí, perquè 2 anys més tard, o 12 o 14. Sé que el 16... Va ser el 7. El 16 no pot ser.
No, el 14 es van inaugurar els museus.
Pues a l'11, 10-11, doncs 14 anys ja ho fa. I avui també t'ho anava a dir. Anem a parlar d'aquest tema perquè teníem aquella foto que tu vas parlar-ne i jo vam parlar el mateix dia.
Quina sensació?
Bueno, doncs que vam aconseguir una mica obrir els ulls a la gent de Sitges, veure que el patrimoni era de tots, que havíem de lluitar-ho, i va ser com una primera pedreta que després he vist que ens hem anat moguent més. Aquell dia, la meva sensació, la veritat, d'aquells anys és una mica de tristesa. Jo ja t'ho he dit, em vaig sentir bastant sola amb aquella lluita. A més, és el que diguem, que són 10 anys de la inauguració i 14, deu ser...
Sí, no, és que diguem-ne que tot aquest episodi també va cavalcar entre dos governs,
de dos canvi colors de diferents,
canvi de direcció als museus de Sitges també, és a dir que van passar moltes coses al llarg d'aquestes obres de reforma, canvi de projecte, no cal ni dir-ho.
I una sola plataforma lluitant-ho pels dos cantons, és a dir, que uns que vam estar aguantant, perquè veritablement sempre una de les coses que jo he volgut reivindicar és que no ho faig per un tema polític, per molt que se'm diguin, perquè la hemeroteca, per desgràcia o per sort, els hi quedarà amb qui ho va dir. No ho faig per un tema personal, perquè se m'havia dit que si ho feia perquè algú de nosaltres anéssim a parar als museus, de directors, de treballadors, 14 anys més tard. Diria que no només no he anat a treballar als museus, sinó que no he fet mai més res, ni se m'ha encarregat mai més res ja pels museus. Però bueno, això és el que jo dic. Jo creia en el que lluitava, crec que era, com sempre dic, just i necessari lluitar pel nostre patrimoni, fora de política, fora d'interessos personals, sinó amor pel patrimoni i amor per Sitges.
Faries exactament el mateix?
Tornaria. Tot i que a vegades t'he dit no, ni que diguessin que l'església la pinten de colors.
Sí.
També ho vaig dir-ho i després veus que al final la gent s'hi apunta. Ara amb de les voreres te n'adones que quan hi ha un grup maco de gent, un grup organitzat, un grup que lluita perquè estima les seves voreres, els seus carrers, les coses se'n surten. I jo, mirant aquests 14 anys enrere, sí, vaig aprendre molt, n'he après molt, perquè vaig haver d'estudiar molt el que són les lleis del patrimoni, el PEPAC, el no PEPAC, és a dir, que sí que m'ha servit.
Jo recordo molt d'aquell moment, aquell document que ens va ensenyar la Beli, que era de normativa, que deia textualment de Can Rocamora...
Que estava catalogat.
Manteniment estricte de la façana. És que em sembla que deia estricte.
De l'interior i la façana.
O de l'interior i la façana, alguna cosa d'aquestes.
I segueixen dient que no estava catalogat i se'l van carregar.
Però també recordem les paraules d'un regidor que en aquell moment va dir, i aquesta també és una veritat, que aquestes coses passen perquè molta gent diu que sí i ningú diu que no. Quan hi ha sobre la taula un projecte que apunta, a més d'una responsabilitat i a més d'una institució, diu tot això va passant aquest per despatxos on es va dient que sí, ningú diu que no en
cap
moment.
I el problema que teníem és que tots els governs en aquell moment eren del mateix color. Vam tenir Generalitat, Diputació, Govern Espanyol i Ajuntament de Sitges del mateix color. I aquí ningú va lluitar pel seu, que qui tocava era l'Ajuntament de Sitges perquè al final és el seu. I has d'anar-te'n fora de la política i dir prou, s'ha acabat, això és el nostre patrimoni i això s'ha de conservar perquè ho diu la llei. És que al final és això, perquè ho diu la llei. Tenim un catàleg que diu que està la Casa Rocamora catalogada, façanes i tot. Ens hem carregat tot. Bueno, vam aturar com a mínim alguna desfeta més, sobretot el Cau Ferrat. No es parlava de l'animalada que ja es va fer, que va ser aixecar el terra del Cau Ferrat, del primer pis,
per instal·lar-hi
l'aire condicionat, que el dia que vam pujar també vam fer aquella excursió i després una altra de les coses que sempre reivindiqué
que les columnes de la sala de dalt del Cau Ferrat quedaven com si fossin
i els,
arbres dins d'un escocell.
I els festejadors, no podies festejar si no et posaves els genolls al coll, perquè quedaven superalçats. Això es va aturar, també, perquè el que era important és el que dèiem, que la premsa vingui i la premsa ho expliqui amb imatges, la premsa, la ràdio, i l'altre que ha sigut, jo crec que és el desastre patrimonial més important i tampoc es diu res, és el segar, com vam segar, vam tancar totes les finestres que havien donat llum i nom al Maricel. Perquè ara el que tenim són unes sales sense cap mena. Tenim un museu, bueno, ja això el nou director ja decidirà com vol tenir aquest discurs museístic, però teníem uns edificis catalogats que es deien Maricel perquè era la unió del mar i el cel. I ara el Maricel, només la gent que fa fotos, només i únicament des de la galeria, que és l'únic que va quedar, gràcies a Déu, perquè també anava a ser creuat per una passarel·la de vidre. I tot ho altre va quedar cegat per unes estructures de ferro, unes equits de ferro que van obligar a tancar totes les finestres i que ara tinguem unes sales contínues de paret on penjar, és a dir, tenim un penjar quadros, però ja no tenim el Maricel. Bueno, són aquestes històries que sí, doncs pensava avui fa anys d'això.
Era inevitable, era no?
No ho anava a treure, perquè també si no a vegades tinc la sensació de que és com una obsessió meva, però...
No, fa 10 anys. Han passat 10 anys. I han passat 10 anys, com els dèiem, de la reinauguració dels museus, ja en parlarem en el seu moment amb la Vinyet Penyell, han passat 10 anys del tancament del Museu Romàntic.
Una altra cosa que tampoc es pot entendre i que ningú lluiti. Però, bueno, és que a més també tenim les coses equivocades. Aquí tenim un consorci del patrimoni. El consorci del patrimoni va més enllà d'aquests museus. És un consorci que ha de lluitar per tot el patrimoni de Sitges. Des de les voreres, que no hem sentit res, ni en positiu ni en negatiu, ningú del Consorci del Patrimoni, que és qui s'ha d'encarregar de lluitar per la conservació del nostre patrimoni, no ha dit res, però ni un retuit. Vull dir, aquí hem de posar-nos allà sobre la taula de què és, en veritat, el Consorci del Patrimoni de Sitges. Uns museus que fan exposicions, que moltes s'allunyen de Sitges, que amb una excusa de que hi hagi un quadre es parla del patrimoni de Sitges amb diners públics, o anem ja de nou al que sigui la conservació, la difusió, l'explicació sobre el nostre veritable patrimoni, que és el que seria el Consorci del Patrimoni de Sitges. Però bueno, haurien de lluitar per obrir Can Fals, hauria de lluitar per obrir Can Llopis, però bueno, a veure, si tots esperem...
Deixa'm saltar de museu a museu. Què et sembla la idea del Museu Thyssen al Cinema Comèdia?
Bueno, és un museu privat, jo crec que...
Que vas apuntar també dos quadres.
Sí, clar, és que a més té molta obra de Sitges, la baronesa, la Carmen Cervera, té molta relació, no va néixer amb Sitges. L'altre dia que tothom posava va néixer a Sitges, jo com ja saps no puc més, buscar i va néixer al carrer de la Princesa número 54, en un edifici preciós de Barcelona, allà al costat.
O sigui que va néixer al carrer de Rossinyol.
Sí, perquè buscant carrer de la Princesa, després una mica més a baix està el carrer, pues, tocant allà, a l'any 44, no ho sé, va néixer. I és una persona que sí que va viure a Sitges, que té molta relació amb gent de Sitges, encara amb les amigues que va tenir del col·le. Vivia, per cert, al carrer Sant Isidre, sota casa dels avis meus, a la planta baixa, i va ser una persona que...
Allà havia viscut
sí,
Carme
amb
Ferrer.
La seva mare. Sobre la meva mare, la mom, i tot allà, l'ha imaginat.
Sí.
Com de...
Déu-n'hi-do.
Després va venir...
aquella escala...
Després el doctor Anton, allà va venir el doctor Anton i família. Però vull dir que aquella casa hi va viure, és a dir, que sí que existeix aquesta relació, i sí que la passió per l'art català al final ens crida. I crec que és una bona idea, és que a més ho critiquem tot, però tindrem l'art català d'una col·lecció privada que es podrà veure. Una col·lecció que té obres bones, obres que anem fins i tot a Màlaga. A vegades hem anat a Màlaga per veure un quadre d'en Ramon Casas que ha exposat la Thyssen a l'exposició. I que...
És Màlaga, Madrid, Sant Feliu de Guíxols,
sí,
és?
I Madrid hi hem anat tots a veure la Thyssen i hem fet cua. És a dir, tenim aquí una... tindrem aquí un museu que crec que serà important pel món de l'art català.
Segurament la frase més... perquè Carmen Cervera és una mica també dispersa quan s'explica, però va deixant aquella frase tan bona des del punt de vista del fonament, que l'art ha estat fet per ser vist.
És que és això,
i que, per tant, no per estar en cases particulars, sinó perquè tothom ho pugui anar a veure.
I és un acte de generositat. Mm-hmm. És un acte de generositat de voler econòmicament i fiscalment ells sabran.
Evidentment,
però,
no,
perquè
no,
això ho dic
li han
perquè
de sortir
molta,
els números.
Perquè
eh?
Molta gent, ah, però això ho fa... No, no, és un acte de generositat, perquè al final el que podria fer és vendre-s'ho tot i viure, perquè... ho fa, amb molts que tenim, sí, que ens agrada l'art, penses, però a mostrar-ho i en un lloc tan
en un d'aquests ja vius tota una vida, eh?
En un d'aquests, bueno, no creguis, eh? Ah. No creguis que últimament el món de l'art tampoc és que
tampoc ni,
baixa
ni
bastant,
el,
rossinyols, cases...
Ha baixat? La cotització, sí.
Baix, l'únic és que és un món així tan... En cases puja, 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 sempre busquen.
Sempre puja.
Però ara, per exemple, només busquen Júlies. Retrats de Júlia van buscadíssims i puja el preu de Júlia i hi ha una altra manera.
És a dir, que aquella exposició del Cercle del Liceu allò voldria un dineral.
Aquella, bueno, que ells són els que es busquen.
Sí, sí.
I tu presentes, dius, mira, busco, dius, mira quina preciositat de Manola del mateix any, d'un altre... No, ha de ser Júlia. Dius, bueno. És a dir, el món de l'art també és molt de capritxo. Aquest món de l'art tan...
Sí, sí,
tan,
sí. Tan situat, aquestes...
Clar, i el que és important pel món de l'art català, jo crec que també és començar a reivindicar aquests petits noms. Noms de... Per nosaltres no són petits, que és el que sempre dic, és important en Sisquella, Sitges, ara que s'ha fet aquest simpòsit d'en Joaquim... Ai, d'en
Sunyer.
Que és molt important, conegut, reconegut, també valorat econòmicament els seus quadres, però és important que nosaltres, ja que és nostre, el reivindiquem. Tenim el bueno, això ja és l'altra meva espineta enganxada. Vam passar l'any Artur Carbonell com qui no vol la cosa i ara es celebra aquesta exposició preciosa amb uns quadros magnífics de l'Amic de les Arts. Certs. 2 anys abans del centenari, és a dir, tampoc ho entenc perquè podríem haver-ho fet 2 anys més tard i amb una gran exposició on Sitges fos el protagonisme, perquè aquí ho fem a Sitges, però Sitges només surt el nom, fins i tot és tan poc protagonista, que això ho he reivindicat i també ho dic aquí, perquè veiem que poc valorem des de les institucions públiques, com és un consorci del patrimoni, el nostre patrimoni. S'ha agafat un quadre preciós dels Sandalines. És preciós, no ho nego, ojalà el tingués jo, però hi ha quadres preciosos de l'Artur Carbonell, de la mateixa època, que també haurien pogut servir per donar a conèixer aquesta exposició i, de pas, revaloritzar aquest personatge. Ho hem perdut. Una altra oportunitat perduda, que quan aquesta exposició del surrealisme i de les avantguardes es va fer a Barcelona i Madrid, es va triar una foto per la portada d'un quadre d'Artur Carbonell. Un quadre d'Artur Carbonell, una d'aquestes constel·lacions o parelles que forma part ja de la col·lecció del Reina Sofia. És a dir, els valoren fora... i nosaltres els despreciem. Això és el que no podem fer en el món de l'art català. I si ja ho fem des del món de l'art local, ja, clar, només Casa, Rossinyol, Mir, Hermen a l'Anglada Camarasa, i poc més, poc més. I tenim, bueno, tenim obres, autors, pintors, escultors importantíssims.
Els deien fa una estona que l'Avui del passat divendres era un article llarg, molt llarg, escrit per Maria Palau, que és en aquest sentit la periodista d'art per excel·lència al Punt Avui, i diríem que en molts altres àmbits de Catalunya, perquè és un dels diaris que més aposta per les cròniques vinculades al món de la cultura i de l'art. I el títol d'aquest article, llarg article, l'art català aniquilat durant la Guerra Civil, comentant 10 exemples d'art que durant la Guerra Civil es va perdre, d'àmbits molt diversos, des del tas parroquials fins a peces d'orfebreria, i la Beli en aquest article hi participa a través del testimoni d'un testimoni per escrit que va deixar Ramon Planes sobre una escultura de la qual no n'ha quedat cap mena de constància gràfica.
Sí.
Quina?
Ai, no ho has vist.
No.
Vaig a buscar-la.
Ah, el que vas penjar. Seves.
Ui, ara he dit a l'autor. Perdona. Col·lecció privada
és
de
igual.
Sitges.
Algun dia en Seves haurà de fer d'aquesta col·lecció privada,
sí,
alguna cosa.
Sí, alguna cosa. Perquè vaig...
Tota la raó.
Vaig escriure l'article, vaig buscar les fotos.
Aquest Sant Pau de la casa del carrer Sant Pau número 3, antic Sant Pau número 1.
Que em va fer moltíssima il·lusió quan em vaig aixecar al matí després de publicar-se aquest article... que és aquest article coral que, com dius, la Maria Palau és una persona molt generosa, una persona que fa que tots els del món de l'art ens sentim molt còmodes amb ell, i quan ella fa una picada d'ullet de Beli, voldries... Sí, no sé què, però m'apunto. I l'última va ser aquesta, que va ser Beli, tens alguna idea? I va ser quan vaig donar-hi voltes, sí que volia parlar de la parròquia, del David, de tot, però s'havia parlat molt. S'havia parlat molt i donant voltes, evidentment el número 1 està al costat.
Refereix a Beli als altars de la parròquia, eh?
No, i és un tema molt, molt documentat, em anava bé poder-li explicar, però passant pel número per costat de casa, paret gairebé per paret, sempre he vist aquest espai buit que hi ha sobre la casa de l'Utrillo, que és aquesta ala Loguzki, i és quan vaig dir busquem informació. I vaig arribar a Ramon Planes, a la seva explicació, vaig intentar ampliar fotos d'antigues del carrer Sant Pau, amunt i avall, no les vaig trobar. També m'ha agradat, ara parlàvem, de que s'hagi posat aquesta foto del buit, d'aquest buit que va quedar. També és important, perquè també te n'adones de que queda el lloc on va estar aquesta escultura preciosa.
Els ho tornem a explicar. La Beli fa referència a les memòries de Ramon Planes i a l'episodi que Ramon Planes explica de quan els revoltats van arribar a aquesta casa del carrer Sant Pau per simplement destruir la figura del Sant Pau amb l'espasa que va fer Pere Jou.
Que va fer Pere Jou per aquesta casa, per encàrrec d'Utrillo, l'any 21-22, i de la qual, com explica en Ramon Planes, es va tirar a terra, es va acabar de destrossar i ningú, sembla que ningú, va recollir-ne els restes.
Les peces.
Potser, mai se sap, sortirà al cap, perquè és una peça gran, quan la veus, quan em van enviar la foto en Sebas, dic, però quina preciositat, perquè ara te n'adones.
És una peça que ocupa tota l'alçada del diàmetre.
Queda darrere només l'aureola que li va posar en ferro, va quedar, i queda el capitell dels tres personatges. És a dir, recuperar-lo, que parlàvem, ara tenim la imatge, el primer que em van dir a casa és, ostres, que bonic seria recuperar-lo. Però tornem a estar en una casa privada de... que seria posar-li un element que hauríem de pagar, mai se sap. Mira, sempre ho recordo, a Sitges, moltes de les grans peces escultòriques que tenim es deuen a la subscripció popular.
Aquesta casa havia estat...
d'en Miquel Utrillo.
D'en Miquel Utrillo. Després va ser d'Artur Ramon?
La va llogar.
La va llogar.
L'Artur Ramon, quan arriba a Sitges, la lloga i posa la seva primera
galeria.
Que també Maricel, perquè va muntar, ell era molt amic d'Utrillo i de tot el grup també d'aquests de l'Amics de les Arts, i feien grans reunions, tertúlies, i finalment se'n va i es canvia al carrer Illa de Cuba. I després serà el gran reconegut antiquari Artur Ramon de Barcelona. Però són aquestes cases amb història, aquests fets importants de que en aquesta casa sempre s'havia dit que hi havia una escultura del Sant Pau, de l'Utrillo.
Per tant, quan tu li vas deixar el testimoni a Maria Palau, encara desconeixies l'existència d'aquesta fotografia.
La vaig desconèixer el matí de la publicació, al mail, al WhatsApp, ping, i hi havia aquesta foto preciosa. Vaig parlar amb la Maria, em sap greu, Maria, no vaig ser capaç de pensar qui, ara sempre, a la primera trucada, ja sé qui serà.
Sebas, tens alguna cosa?
Tens alguna cosa que vaig fallar en aquest tema. Però bueno.
Doncs qui vulgui veure aquest Sant Pau o perfil de la Beli, la fotografia de l'arxiu d'en Sebas Jiménez i l'article, que és un article igualment interessant, amb foto o sense foto, l'art català aniquilat durant la Guerra Civil, 10 estudiosos destaquen 10 obres emblemàtiques que van desaparèixer entre el 1936 i el 1939. El millor del barroc va ser arrasat, com el cambril del Santuari de la Misericòrdia de Reus, reduït a cendra. Hi ha una fotografia, òbviament, abans de la Guerra Civil, bé com en tants altres episodis d'aquesta dissortada època de la nostra història. I ara sí, com que algun dia o altre havíem de començar
algun dia
en aquest recorregut de les cases de la ciutat jardí de Terramar. Hi ha un vincle familiar que tens amb tot això?
Sí, clar, el per què tinc aquesta obsessió de Terramar, perquè, clar, avis de Sitges, dels dos cantons, però entenc els que vivien a Terramar i baixaven a Sitges, o pujaven a Sitges, o anem al poble, em feia gràcia.
Exacte,
encara, tot i viure al carrer Sant Pau, veniu al poble.
I aquesta expressió encara s'utilitza, depèn del lloc de Sitges on visquis.
I veníem al poble, i després els Coll Miravent, que vivien al Prado, que podríem dir.
El Rovell de l'Ou.
Clar, jo, la meva vida, els meus primers anys, primers no, però a partir d'una edat sí que vaig viure a Terramar, i era una sensació, perquè ets de Sitges, vius a Terramar, com és que vius a Terramar? Bueno, visc a Terramar. Perquè els Artigas hem viscut sempre a Terramar, des del dia que vàrem arribar. El meu avi, el Ramon Artigas Cerveto, sempre, ojalà l'hagués enganxat més, mira que ell parlava molt, però ell explicava molt, molt poques coses, però quan les explicava eren molt interessants, i parlava sempre de noms de Terramar, clar, era la seva vida, el seu contorn familiar i social, i em deia noms que jo pensava, bueno, si Schumacher, ja et diré, que en Martel, en Picard, amunt i avall, i pensava, bueno, se'ls deu inventar. I no li vaig preguntar mai si se'ls inventava, però eren noms recurrents a casa meva. I explicava coses recurrents de cada una d'aquestes famílies. I quan va morir, el meu homenatge va ser recuperar i recordar tots aquests noms que em deia i intentar buscar-los. Primer pensant que era broma, i, o que era que ho deia malament, perquè també m'encantava que en Pavesio. I tots existeixen. Tots van existir i tots van tenir la seva importància en la història d'aquesta ciutat.
És a dir, ni era una deformació de la memòria, no. Ni era que s'inventava els noms.
No.
Existien tots aquests noms i estaven marcats...
I molts noms estrangers, perquè Terramar hi van viure molts estrangers. Clar, va ser així com dic, bueno, anem a mirar una mica amb una sèrie d'història i també retornar-los-hi els noms originals a les cases. Perquè a Can Baixes, Can Baixes hi ha tots, a Can Freixa continua sent el mateix, però n'hi ha molts que tenen noms actuals o noms que no tenen res a veure amb la història.
O sigui, cases rebatejades.
Rebatejades, que és important, jo crec, per entendre el perquè d'aquestes cases, l'origen.
Això gairebé és com una mena de genealogia, eh?
Sí, és genealogia i entendre...
Perquè és obvi, els nous propietaris donen un nou nom a la casa que compren.
I una nova idea social o una nova...
Però com a les famílies, que no es perdi el cognom perquè perdem el fil.
Pues vaig anar a intentar trobar el primer cognom a les primeres persones que encarreguen o viuen en aquestes cases i vaig començar-ho a través d'aquests noms que anava dient l'avi. Clar, l'avi sí que neix a Barcelona, una mica els Artigas, neix a Barcelona el 2 de maio del 19, però en aquells moments, uns dies abans, el 9 d'abril de l'any 19, s'havia signat aquí Sitges la Constitució de la Societat Anònima Parques i Edificacions. I és en aquest moment, just, que la família Artigas Vila, sense el meu avi encara, que va néixer, que segueix el carrer Trafalgar de Barcelona, arriben a Sitges. Arriben a Sitges i ja venen amb un encàrrec del senyor Mangol, que era el gran ideòleg de Sabadell, de la ciutat jardí de Terramar, venen amb l'encàrrec de treballar en la construcció d'aquesta ciutat jardí.
Fem un apunt aquí. A què es dedicaven els Artigas Vila?
Clar, això és el que anava a dir-te. Els Artigas Vila eren tres germans, venien de Castellà del Vallès i tenien el seu pare, Segimon Artigas, havia sigut un carlista, una persona que tinc encara guardo l'espasa i les cartes dels carlistes i, bueno, per Segimon no hem aconseguit cap tipus.
Perquè riem, el caràcter deu venir d'aquí.
El caràcter ve del Segimon
caràcter
Artigas.
Caràcter deu venir d'aquí, està clar.
I mora amb tres criatures i van a Barcelona amb la mare només i són en Pere, en Ramon i en Josep.
D'acord, més... és a dir, la mare vídua amb els tres fills.
Se'n va a Barcelona. I els tres els posa estudiant el que volen. El Josep i el Ramon, els dos més grans, van a l'Ateneu Obrer. En Josep i en Ramon van a l'Ateneu Obrer i en Pere, el més gran, ja sí que comença a treballar també... ell és... ja té família, ja està una mica més enredat. Però el Josep, que és el que després tindrem el nom de Josep Artigas Vila, amb tot el grup, sempre que parlen de qui són els que creen la ciutat jardí i Terramar, apareix en Josep Artigas Vila, era una persona soltera, amb molts interessos, va viatjar, tal. Però el primer que havia fet va ser... ell va treballar amb un guixaire molt important de Barcelona, que era en Pere Ávila, que tenia un taller molt important... Comença a treballar allà, aprèn l'ofici del treball del guix, del treball ornamental del guix, que era tan important a Barcelona, del modernisme, molt més important serà amb el noucentisme.
Quants voldrien ara trobar un bon guixaire?
Ojalà, de tot, fusters, guixaires, no en tenim.
Tot. Si aquí ens passés alguna cosa semblant a Notre Dame, no sé què passaria.
Pues res, deixem-ho.
Doncs el 1906... que era un guixaire de primera.
De primera, i se'n va el 1906 a Madrid, comença a treballar, i també ella treballa amb un dels grans arquitectes, que és Joaquim Saldaña, amb la decoració de totes les cases del barri de Salamanca. És a dir, ell allà ja agafa la seva...
Tot el mestratge.
I li diu amb el germà, amb en Pere. el que li diu, vine perquè et necessitem per treballar. Treballen a la finca del Castanyar, que és molt xulo, a Toledo, que és una finca enorme, que quan encara es poden veure imatges per dins, que tot és decoració de guix, ells tornen, però hi ha un moment que es mora.
Per tant, entenem que són professionals acreditats perquè els cridin de Madrid per anar a fer la feina. D'acord.
I jo tinc les cartes, perquè, clar, ho bo és que enviàvem moltes postals a la mare i la mare a ells, i després he aconseguit unir-les, perquè moltes vegades tens les cartes o les postals. Eren.
D'un costat i no de l'altre.
D'un costat i no tens la de l'altre. I he anat aconseguint, mare, estem aquí, fem això, no tornem. Però mor en Ramon, el joier, el petit. I aquest, tots han de tornar. La mare està sola, se li ha mort el fill petit, i els dos grans, en Pere i en Josep,
estaven
decideixen
tornar.
Però ja tornen amb una oferta. Una oferta de feina perquè, hem dit, l'Armengol tenia un xofer. L'Armengol era de Sabadell. I hem dit que nosaltres veníem de Castellà del Vallès. Sí. Pues tenia en Joan Rius Vila, el seu xofer, home de confiança, molt amic, i quan li devia explicar tot el cotxe, i li diu, mira, anem cap a monto això Sitges, tal, pues, mira, els meus cosins són bons professionals, no només guixaires, sinó que ja eren mestres, mestre d'obres, però no com a arquitecte, sinó el que ara seria... Bueno,
allò que en diu un arquitecte tècnic,
un
aparellador...
Un aparellador, dominava tot. Sí, era una, sí. Ja et dic que el Josep era una persona que després ja ho va demostrar-ho culturalment, que era amb molts interessos, i arriba a Sitges i el recomanen per treballar, i és quan ja primer viuen en unes de les casetes que es van fer on ara hi ha l'hotel Terramar, allà sí. Tot de barraquetes pels treballadors, i que es anava moguent, com les escoles de la Sagrada Família, segons es anava construint, es anava moguent. S'instal·len allà, primer el Josep i sense la mare i sense la dona, però ja es decideixen arribar a Sitges tots, i arriben en Pere amb la dona, amb la seva dona i dos fills, el tiet Pepito que dic jo, el Josep Artigas, que va ser Josep Artigas Cerveto, que va ser tinent alcalde, va ser una persona, i el meu avi. I els dos, ja molt petits, arriben a Sitges, naixerà una altra nena, i tenen aquella casa, construeixen una casa, és el Vinyet, diguem Terramar, perquè ells deien Terramar, ells no van pensar mai, ells vivien al Terramar, però després, quan s'ha dividit en barris, és el Vinyet, a carrer Joan Vall.
És evident que som nosaltres qui en diem més Vinyet, que no pas qui venia de fora. Que
ells
eren
el Terramar, ells treballaven per Terramar. I comencen a treballar, tenen en aquesta casa, tenen el taller també. Clar, però qui tenim d'important? Tenim important el tàndem, que tàndem no, perquè això ja serà com un cotxe sencer, un autobús, que eren Josep Maria Martino, el gran arquitecte noucentista i una persona importantíssima, jo crec, per la història de Sitges, arquitectònicament i culturalment, Josep Artigas Vila, Salvador Robert amb jardineria i soci, perquè l'Artigas anava fent i també va fer-se soci de la jardineria amb Salvador Robert, eren socis. Hi ha una pel·lícula que va passar-se l'any passat o fa dos anys, on és una festa major, que arriba un senyor Sitges com Mr. Marshall, ja la penjarem una altra vegada, de l'any 19-20, just quan, que és una festa major, que es veu en Tirano, des d'un balcó. Bueno, doncs una persona rica, que no sabem qui és, que es casa a Sitges, que va i es veu com el Josep Artigas i en Salvador Robert li ensenyen uns planos justament amb Martino, amb aquest senyor, que ja sabrem qui és, no sabem si és una pel·lícula comercial. Si
I aquests planos són Terramar.
I és Terramar, no, es veu tot Terramar, tot i Terramar. Estan les tres, Martino, Artigas i Salvador Robert. És a dir, aquestes tres persones a l'any 18-19 comencen i seguiran sempre, fins i tot quan es morirà Francesc Armengol el 31.
És a dir, seran els tres grans homes de confiança d'Armengol.
Juntament sempre, amb els més intel·lectuals, ja, que és Carbonell i Jané, evidentment, que serà el que farà la promoció econòmica i la promoció, el màrqueting, que diríem, i Utrillo. És a dir, però les tres persones que treballen
en la concepció de l'urbanització
urbanística, i les que després faran l'urbanització, que seguirem sentint aquests noms, són Martino, Artigas i Salvador Robert en la part de la jardineria. Ara ja els tinc presentats.
Uh-huh.
I tornem a l'avi. A l'avi, evidentment, a l'any 19 o a l'any 20 arriba a Sitges i, clar, la seva vida és aquell barri, són tots els que vivien És a dir, ells devien viure molt sols allà, perquè eren gent que es van començar a construir les cases.
Estava tot per fer.
Estava tot per fer, i sí que sempre el meu avi estimava i recordava moltíssim el senyor Jou, perquè, clar, jo pensava, s'estimava moltíssim, i l'avi no, perquè anàvem junts al col·le, perquè jo el portava en bicicleta. I clar, te n'adones que els Artigas, l'avi havia nascut el 19, el David Jou Andreu havia nascut el 24, tenia 5 anys més, anaven al mateix col·legi del Magí, del no sé quin, del, perquè bueno, en parlaven tants, del senyor Magí o de no sé. I l'avi venia de Cal Artigas, passava...
Venia de Terramar.
Venia com de, sí, de Terramar, sí. Passava a recollir el David, se'l posava sempre, ell tenia l'avi, anava en bicicleta, clar, amunt, avall, sempre hi ha anat, jo el recordo, sempre l'avi en bicicleta passeig amunt, passeig avall, perquè ell, tot i viure al carrer Sant Pau després ja casat, va treballar sempre a Cal Artigas i després va tenir el seu hort a Cal Artigas i tenia la seva vida allà a Terramar. I anava sempre en bicicleta. És amb el dir, me'l puc imaginar, els dos nens
sí, sí.
que vivien encara a Terramar, l'avi agafar-los 5 anys, sempre el posava a la barra,
i
el
vinga.
Portava i després el tornava a deixar a casa seva i per això jo...
Entenc a casa d'en Pere Jou.
Clar,
la casa,
clar, eren les dues cases.
La casa
cases,
encara hi ha el taller.
Clar, encara el taller i,
sí, sí.
i tot allò...
Per tant, venia de Terramar, recollia, anava a l'escola, tornava...
Perquè
deixava...
era molt petit, clar, penses, són 5 anys. 5 anys,
sí,
un
sí,
nen
clar,
de 10 agafava un de 5,
està
un
clar.
De 11... Bueno, clar, ara l'entenc, perquè jo pensava l'avi és més gran, que s'estimaven tant, però pensava, però si era més gran, no.
Sí, sí.
És aquí la relació. I els altres noms, clar... els que jo t'he anat dient, no entenia de quina relació tenien amb la tal Schumacher, amb el Pavesio i amb tots. Per exemple, la Schumacher, la senyora Schumacher, la Schumacher, que era guapíssima, i jo pensava, bueno, doncs anem a mirar si existia alguna persona, tenim les hemeroteques, que parlin de la senyora Schumacher. Doncs sí, la senyora Schumacher era la dona de Miquel Vidal Guardiola. Miquel Vidal Guardiola va ser un polític molt important dels anys 19, bueno, abans fins i tot a Barcelona, que es va fer un xalet a Sitges, a segona línia, just més darrere de Sant Salvador, de la Casa Sant Salvador, aquesta que han restaurat
sí.
ara, que li diuen Baixes, però que
sí,
també explico
sí, sí.
que és la Casa Sant Salvador, dos polítics importants de Barcelona.
Estem cap al final del passeig marítim, la Casa Sant
aquesta
Salvador,
sí.
diguem-ne, amb la part més enllà del monument al doctor Benapés.
Passat, sí,
passat,
aquesta és Terramar. És a dir, tenim la Sant Salvador a primera línia i a segona, darrere, es veu una altra casa també de Martino. Estem parlant totes en aquests moments de Martino. I per entendre també aquesta relació, perquè Martino, el COAC a Barcelona, i aquí m'imagino que l'arxiu d'aquí també, però no ho recordo, es conserven molts de les factures, sí. dels pressupostos, i sí, apareixen en totes aquestes cases la factura de pedra artificial, perquè no només va ser guix, sinó que l'empresa, sobretot dels Artigas, a part de les decoracions del guix, va ser la pedra artificial...
Sí, sí.
Van fer el passeig, els bancs del passeig, van dissenyar-los i van fer amb els bancs.
Permetem aquí, quan parlem de pedra artificial, de quin tipus de pedra?
És un material, és el ciment.
Dic. És el ciment.
És el ciment. Per això va ser tan important que es comença a utilitzar la pedra artificial en aquests moments a l'autòdrom. A l'autòdrom el mantenim gràcies a la pedra artificial, que sembla que no es faci mai malbé. Bueno, sí que es fa malbé perquè el grífit aquest que deien dels bancs...
El ciment grífit
s'erosiona. S'erosiona, però també es va fer amb la primera aquesta pedra artificial, aquest ciment... es van fer el que hem passat tots, els separadors del passeig amb
sí, home.
I les boles.
Sí.
Clar, aquestes boles, aquestes pedres artificials, en tenim per totes les cases,
clar,
perquè a vegades al jardí de casa pensaves dels pares, per què tenen aquestes dues?
Sí, sí, hi ha els marges
clar.
De pedra empatat perquè...
Se'n van fer tantes a casa.
I l'interior de ferro
sí,
s'ha fet molt bé, no?
Sí, s'ha fet molt bé, però vull dir que...
Però és dir, la pedra artificial era això, ciment, ciment, una barreja de ciment i pedra.
I que van fer l'autòdrom, és el gran projecte fet amb ciment artificial, Martino, evidentment, i els Artigas també van ser un dels que hi van... Però... Anant a aquests noms, tenim aquesta casa, una de les primeres, que és aquesta casa de Miquel Vidal Guardiola, aquest polític també llicenciat en dret, d'una família molt important de Barcelona, que ell diu que se'n vol anar a estudiar a Alemanya. A Alemanya els pares li diuen, bueno, sí, i s'enamora d'una alemana. s'enamora d'una alemana,
de la senyora Schumacher,
que és la Guillermina Schumacher, que li deien Mina. Clar, sí que en parlava això, la senyora Schumacher, la Mina. Parlava l'avi d'un amic seu, el fill de la Guillermina. Clar, ell també tenia un embolic, perquè mirant sí que hi ha un Guillermo, i era el nebot de la Guillermina, que es va quedar en a la Primera Guerra Mundial, o com fos, es va quedar sense pares, i quan a l'any 24 arriben a Sitges, l'avi té 5 anys, acaba d'arribar, arriben a Sitges, es construeixen aquesta, li encarreguen
Martino.
A Martino, la Villa Mina, i porten aquest nen. Cap a l'avi era el seu... Era
el seu fill, que no era el seu fill.
Que no era el seu fill, però que van
ser
molt amics.
Per tant, Villamina de Guillermina Schumacher.
És a dir, la senyora Guillermina Schumacher, a la qual tinc fotos, era guapíssima. Entenc que el meu avi, potser, amb no sé quina edat, quan anava a veure el seu amic, la trobés preciosa i que li quedés i que sempre ens parlés de la Guillermina.
Ens aturarem de moment aquí, i l'any que ve ja seguirem.
Vale.
Martino era ja arquitecte municipal?
Martino és municipal al 16.
Al 16.
Al 16 arriba a Sitges molt jove i ja és arquitecte municipal i ho serà fins la guerra, uns dies després de la guerra, i ja seria una altra història, que és quan Coder li creen la plaça.
Aquesta obra no tenia res a veure amb les seves funcions com a arquitecte municipal?
No.
Perquè, esclar, estem parlant d'una urbanització que ve d'un privat...
No, ell, aquí no hi havia aquells problemes encara de no poder treballar arquitecte municipal.
És a dir, es podia combinar les dues feines.
Ell combinava i feia totes les, va fer totes les del, del poble també.
Aquesta seria l'obra de la seva vida? L'urbanitza? Tot aquest munt de cases?
Sí, home, és un projecte. Ell va amb tot, els Jardins de Terramar, tenim els Jardins de Terramar, els dissenyarà Utrillo, el que sigui, però també l'Hotel Terramar, tot.
Ah, és que els jardins, l'hotel, l'autòdrom, les cases...
Tot, i el projecte, el passeig es deu a Martino, a totes les baixades que tenim a la platja, tots aquests accessos,
totes aquestes escales,
les escales, tot això se li deu a Martino. És que la urbanització se li deu a Martino, vull dir, tenim el club de golf, i a ell també està, hi havia moltes més idees, hi havia un aeròdrom.
Sí, l'hotel, el casino també que es plantejava fer.
Plantejar, per sort també, perquè ara tindríem un problema bèstia amb les pujades, però sí.
Era la visió que volia Armengol, o en el fons això que tenim es deu a que Martino tenia al cap això?
Armengol tenia una idea clara, les ciutats jardins estaven molt de moda en aquell moment, crec que tenia la idea molt clara de que no volia una ciutat del Parc Güell, és a dir, hi havia un susto anterior, perquè el Parc Güell no funcionava, i ell veu molt clar que se'n va buscar l'exemple fora, se'n va a Niça i se'n va als Estats Units.
D'acord.
Se'n va als Estats Units i agafa aquestes edificis, aquestes zones planes, a prop del mar, amb bon temps, amb bones comunicacions, i no busca anar-hi a viure tot l'any, després passarà, però busca... El que dèiem, sobretot un moment econòmic té la sort de que ja ho havíem explicat, que és el final de la Primera Guerra Mundial
i
econòmicament troba una societat local. Després parlarem dels estrangers. Aquí hem dit aquest nom estranger, però perquè s'hi casa. Però en aquests primers anys, tots, gairebé tots els que compren, són locals. Són persones de Sabadell, de Terrassa, de Manresa, de Barcelona, és a dir, el tèxtil, a les indústries. No va buscar... a fora, no pensa en altres... Sí, sí. Sí que pensa en que es faci gran, en que vinguin molts estrangers als hotels.
Però burgesia catalana.
Burgesia catalana.
Burgesia catalana.
I gent de fora.
11 i 7, l'any que ve seguirem. Beli, bones festes, bon any.
Bon any, ens veiem l'any que ve.